16 minuts i seran les 3, els esports. Comencem parlant de l'Espanyol i d'Abelardo Fernández, l'exjugador del Barça. Abelardo s'ha convertit avui en el tercer entrenador de la temporada de l'Espanyol. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
L'exjugador blaugrana l'han escollit amb l'experiència d'haver tret l'Alavés d'una situació molt semblant i salvar-lo del descens.
El tècnic asturià agafa l'equip cué i a 5 punts del descens, però amb l'experiència de capgirar resultats complicats. Ho va fer la temporada passada amb l'Alavés, quan l'equip es trobava a 6 punts de la permanència, i abans també ho havia fet amb l'Sporting de Gijón, on va aconseguir l'ascens a primera i la permanència la temporada següent. Experiències que, si més no, conviden a l'optimisme. I en aquest sentit, el vicepresident de l'Espanyol, Carlos García Pont, creu que és l'entrenador ideal pel moment que viu l'equip.
Els criteris són semblants que marca la direcció tècnica, però en aquest moment el que necessitem nosaltres és un lluitador. Crec que hem agafat una persona que té les característiques adequades per la situació de l'Espanyol en aquest moment i que és un entrenador amb un currículum espectacular en aquest sentit.
En la seva darrera experiència amb l'Alavés, Abelardo va debutar contra el Girona Montilivi, un partit que perdia per 2-0 i va acabar guanyant per 2-3. A partir de llavors, el conjunt vitorià va signar la millor primera volta de la seva història amb 32 punts. Amb l'Espanyol, l'asturià debutarà en un derbi el 4 de gener contra el Barça, a Cornellà al Prat. Abelardo ha aconseguit ser un entrenador molt estimat en els equips que ha dirigit. L'exemple més recent és l'Alavés, d'on va marxar entre llàgrimes i en contra de la voluntat de l'afició. Precisament a Vitoria el coneixen molt bé i per això hem parlat amb el periodista Rafa Mungia de Ràdio Vitoria. Ell ens ha fet 5 cèntims sobre quin pot ser el nou Espanyol d'Abelardo.
Le puedo ofrecer un poco lo que se ha comentado antes, ¿no? La gestión de grupo y sobre todo que tácticamente en este fútbol que vivimos, que a veces se complica tanto, es un entrenador que tira por lo simple, ¿no? Y lo que le ha dado resultados, y yo creo que los aficionados tienen que esperar eso del Espanyol. Un Espanyol más resultadista, y que se me entienda bien esta expresión, que un Espanyol con mucho fuego de artificio y pocos puntos.
Si entrem més al detall en l'apartat tàctic, Abelardo és un entrenador amb una idea de joc simple i clara, com ens explica el mateix Rafa Mungia.
Un entrenador que no se complica mucho la vida, no quiere decir con eso que no, que esté exento de conocimientos o de que tácticamente sea un entrenador que no ofrezca muchas variantes. Era un entrenador bastante claro, que jugaba con una línea de dos centrocampistas, algo más de contención, y daba mucha importancia a las bandas, y a partir de ahí pues alternaba diferentes dibujos en ataque, ¿no? Pues...
A més, també ens explica que l'Asturià és un entrenador amb caràcter, que diu les coses clares i que ha aconseguit fer molta pinya entre tots els vestidors on ha treballat. En definitiva, Abelardo arriba a l'Espanyol amb el seu staff tècnic de confiança i amb la promesa del propietari de l'Espanyol, Chen Yanseng, que hi haurà fitxatges en aquest mercat d'hivern. El primer entrenament serà dilluns, en horari per determinar, i la presentació oficial també dilluns a les 4 de la tarda.
I mentre l'Espanyol viu en els dies previs al derbi del 4 de gener amb el neguit d'una situació crítica i les incògnites del rendiment amb un nou entrenador, a Can Barça ja no hi serà Carles Alanyà. En les pròximes hores es farà oficial la sessió del migcampista maratoní mataroní al Betis. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
En les pròximes hores es farà oficial la sessió del migcampista mataroní al Betis de Sevilla. M'ha escrit dos cops, això.
El Barça va deixar que Alanyà escollís Betis o Getafe. El migcampista maresmenc s'ha decantat per l'equip de Rubi. El Barça i el Betis ja s'ha posat d'acord en la fórmula. Cessió sense opció de compra fins a final de temporada. Alanyà s'incorporarà el mes de gener a la disciplina verd i blanca i un cop acabi la temporada tornarà al conjunt blaugrana. Aquesta temporada on Alanyà havia de tenir un paper més significatiu que l'any anterior va començar com a titular a Sant Mamés, on va ser substituït al descans. Des d'aleshores, el seu paper a l'equip ha estat residual, amb dues titularitats contra l'Inter i contra l'Alavés, i amb dues estones contra el Mallorca i contra la Real Societat. El Betis, Alanyà coincidirà amb antics companys com Wilfried Kaptum, ara a les files de l'equip de Rubí, també amb Joaquín, que acaba de renovar un any més pel conjunt verd i blanc.
I mentrestant que alguns dels cracs de l'equip es diverteixen a l'altra punta del món, estan de vacances, ja ho sabem, no hi ha lliga aquest cap de setmana. Leo Messi, Sergi Busquets i Jordi Alba han anat a l'Uruguai a celebrar el desè aniversari de casament de Luis Suárez, on hi havia també un convidat sorpresa.
El davanter uruguai ha fet una cerimònia a Punta del Este, on també hi han assistit Leo Messi, Busquets o Jordi Alba, a més de Neymar. Se'ls ha pogut veure junts, ja que Neymar ha penjat una fotografia on apareixen tots tres, la MSN, juntament amb Sofia Balbi, que és la dona de Luis Suárez. Tot això, el dia després que la Lliga publiqués una entrevista amb Leo Messi, el seu màxim golejador històric. Diu que, amb els anys, ha anat canviant la seva mirada futbolística, que estudia més el comportament dels porters en els xuts de falta i que ja no viu tan obsessionat per fer gol.
Cada que sobre la cancha se hago... menos mentalizado para el gol y más en el juego. Y ser yo el que sea el goleador de esta liga, con lo que significa la liga española, es especial. La verdad, creo que es uno de los récords más lindos que tengo.
Són dies de vacances, com deies, també per Ivan Rakitic. En una entrevista a Croàcia ha defensat que es troba a gust al Barça, que ha recuperat el somriure i que ja es vol quedar aquí. A més, ha deixat clar que després de l'Eurocopa d'aquest estiu pujarà punt i final a la seva carrera amb la selecció.
Doncs mantenir-se capdavanters a la Lliga quan torni a començar és el gran objectiu a partir de l'1 de gener del 2020 pel Barça, però l'altre gran objectiu és, sens dubte, la Champions, i fins i tot Ernesto Valverde sap que és un objectiu preferent. El Barça es trobarà al febrer un Nàpols que està intentant redefinir-se amb aquest nou entrenador, amb Gennaro Gattuso.
L'equip duia 2 mesos sense guanyar i en greu crisi esportiva i directiva. Va fer fora l'entrenador Carlo Ancelotti i el president va castigar els jugadors amb concentracions, però la plantilla s'hi va negar i els van obrir expedients amb sancions econòmiques. Un polvorí que el nou entrenador, Gennaro Gattuso, tracta de pacificar.
Esquadra viva, una esquadra que està cercant...
És un equip viu, un equip que està buscant fer una feina diferent perquè estem proposant coses diferents. Estem treballant una preparació física diferent. Crec que feia 2 mesos que no guanyàvem, però ara no hem de relaxar-nos. Hem de pensar només en el camp. La resta de problemes he dit als meus nois que amb el temps ja els solucionarem.
Avrem el modo i el tempo per sistemar.
Amb Gattuso es van estrenar amb derrota a casa contra el Parma, però diumenge van assaborir per fi una victòria, 1-2, al camp del Sassuolo. L'objectiu és arribar a l'enfrontament de vuitens de final amb el Barça, amb ànims renovats després d'un fluix inici de temporada i sorprendre l'equip de Leo Messi.
I amb la Lliga aturada aquí, sempre és tradicional, els que no paren són els anglesos. La Premier està en marxa, ahir teníem Boxing Day abans d'ahir, i ens ha deixat superlíder a la Premier, al Liverpool. Els de Jürgen Klopp van resoldre el seu partit, a més, contra el segon, el Leicester, amb un contundent 0-4, i sembla que aquesta Lliga anglesa ja estigui pràcticament sentenciada.
El Liverpool li treu 12 punts al Leicester i 13 al City de Guardiola, que avui juga contra el Wolverhampton, recordem, rival de l'Espanyol, als setzens de la Lliga Europa. 5 dies després de guanyar el Mundial de Clubs, els homes de Jürgen Klopp es van tornar a exhibir. Un doblet de Roberto Firmino i gols de Milner i Alexander Arnold van certificar el triomf. Malgrat tot, Klopp no se'n refia de la diferència de punts.
El que canvia de les vostres preguntes darrerament només són els números. 10, 11 i ara 13 punts, que és l'avantatge. No ens fixem en això. Us puc escriure la història, si voleu, perquè en aquesta lliga hi ha hagut equips amb aquest avantatge i l'han perdut. I com això ens sona molt negatiu, no hi vull pensar. Why should we think about
something like that? Mentrestant, el City està obligat a guanyar el Wolves si no vol veure com la diferència de punts segueix ampliant-se. A banda de la situació a la Lliga, l'entorn del City plana el rumor d'una possible sortida del Kun Agüero. I en aquest sentit, Guardiola ha volgut recordar la importància que té el seu davanter per l'equip.
In the box is incredible.
Agüero és increïble al camp, però n'he conegut altres, i també molt bons, com Ronaldo, el brasiler, o Romario, o Samuel Eto'o. Eto'o ha estat un dels millors davanters que he vist. Era capaç de fer qualsevol cosa. I el Sergio és un d'ells, d'acord? Messi és un pas per endavant, però el Sergio és un d'ells.
El davanter argentí acaba el contracte el 2021 i la renovació sembla, de moment, aturada.
Deixem el futbol, parlem mar de bàsquet, perquè aquest vespre a les 9 hi ha Eurolliga amb presència del Barça. Ernest Macià, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Carlos.
I a més és partidàs. Els blaugranes reben l'Olympiacos al Palau. És el retorn de Víctor Claver després de 2 mesos lesionat.
Doncs sí, és un partit, a més, perquè tinguis present el context que, en fi, el tècnic Svetislav Lapesic ha collat els jugadors fins a tal punt que no van poder descansar el 25, el dia de Nadal, no van poder descansar el dia 26, i a més, la vigília de Nadal els va clavar una sessió de 3 hores, amb la qual cosa és evident que Pesic, és eslau, però a més es pren molt seriosament aquesta competició, que no para per festes. Només com a exemple et diré que Pablo Laso sí que va donar el dia de Nadal festiu als seus jugadors, però el Barça se la pren molt seriosament perquè els de dalt no perdonen. De fet, ahir va tornar a guanyar el Madrid, va tornar a guanyar l'Efes, i per tant el Barça, si vol seguir líder, que aquest és l'objectiu que marcava Pierre Oriola, ha de guanyar aquest partit contra un Olympiacos que no està en el seu millor moment. Escoltem Oriola.
No està en un superbon moment, després d'una temporada, jo crec, fins ara una mica irregular, però que sempre et posa les coses difícils, no? Segurament amb tant Spanoulis, Prinsesis, Milutinov, Papa Nicolau, són jugadors ja que porten molt recorregut, molta experiència, i que et ficaven les coses molt difícils.
Milutin, el fons dels jugadors que citava ara Pierre Oriola, que és un pivot de 2-3, un dels jugadors més poderosos a dintre, serà baixa a l'última hora. Per tant, no hi serà. I, en canvi, sí que el Barça recuperarà Víctor Claver, que fa un mes i pràcticament 3 setmanes que és baixa i que és un jugador molt important en l'esquema defensiu de Pesic o també de la selecció espanyola que va guanyar el Mundial. Pesic confirmava ahir que, si està bé, Víctor Claver podrà tenir ja avui alguns minuts a 48 hores al Barça-Madrid.
Para él importante, para, también para los jugadores otros. Él no jugó a largo tiempo, se necesita continuidad.
Aquest partit el transmetrem avui, Carlos, a partir de les 9 del vespre, partit d'Eurolliga, Barça-Olimpiakos. El Barça espera tancar un mes de desembre amb pràcticament tot de victòries a l'Eurolliga i, per tant, seguir co-líder juntament amb el Madrid, amb qui, com et deia, diumenge té partit de la Lliga CB també aquí al Palau.
I que quedi clar que avui el feu per l'FM, no només per l'aplicació i per el web de Catalunya Ràdio, avui també a l'FM de Catalunya Ràdio.
Correcte, exacte, sí, és exactament així, a partir de les 9.
Doncs ho sentirem a tu i a la Lloberes pendents d'aquest Barça-Olimpiakos. Gràcies, Ernest, fins ara.
A tu, Carlos, que vagi bé.
Ja ho sentíem, ara l'Ernest ho explicava, aquest cap de setmana hi ha activitat màxima en el bàsquet, diumenge hi ha Lliga ACB, també hi ha Lliga LEP per als equips catalans, demà hi ha Lliga Femenina i també demà es jugarà la final de la Copa LEP Plata. Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda. La quinzena jornada de la Lliga ACB té repartits els partits entre demà i demà passat, però els tres equips catalans jugaran diumenge amb el plat fort del clàssic Barça-Madrid a 6:45 del vespre. També tindrem el Betis-Baxi Manresa a 12:45 del migdia i Morabanc-Andorra-Joventut de Badalona a 5:00 de la tarda. Aquest últim partit clarament emmarcat en la lluita per la classificació per la Copa del Rei. D'aquí ve aquesta previsió de l'entrenador de la penya, Carles Duran.
Primer, una gran notícia que tinguem opcions d'entrar a Copa del Rei. Segon, amb la il·lusió d'acabar bé l'any, no? I tercer, ara ja fa 3 jornades que no guanyem i per tant seria una gran victòria guanyar Andorra, una pista difícil per nosaltres, però és una gran oportunitat per tornar a sumar i seguir en el grup de dalt i apropar-nos a un objectiu que seria, bueno, un èxit total, no?
I del seu partit de la pista del Betis, actual cue de la classificació de la Lliga ACB, ens en parla l'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez.
Crec que és un partit complicat. Ells han guanyat 3 partits, els 3 han sigut a casa, i els 3 partits que han perdut a casa ha sigut amb el Barça, amb el Madrid i amb el Saragossa, és a dir, amb els 3 primers. I el del Saragossa el tenien guanyat i el del Barça van tindre opcions molt clares de guanyar fins al final, o sigui que realment a casa és un equip que o guanya o està sent molt, molt competitiu, no?
La 14a jornada de la Lliga Femenina també té els partits repartits entre demà i demà passat, en aquest cas amb els 2 partits d'equips catalans programats per demà dissabte. Amb el València, Espàcia, Tirip, Girona, 7:45 del vespre, i el Cadí, la Seu, Encino, Lugo, a 8:00 del vespre, d'aquest seu partit del Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell, ens en fa una previsió l'entrenador del Cadí, la Seu, Bernat Canut.
Bé, Encino, Lugo serà un partit molt complicat. Primer de tot perquè Lugo té una molt bona plantilla, és un dels equips que s'ha reforçat millor aquesta temporada, i per altra, nosaltres tenim algunes baixes importants, amb gent que s'està incorporant a l'equip tard. Veurem com arribem a demà i amb quanta gent del primer equip podem disposar.
En l'Aleport, la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana, 15a del calendari, ens porta el partit Mallorca-Palma i Segeu Força Lleida, diumenge a 6:45 de la tarda. D'aquest partit ens en parla l'entrenador de l'equip de la capital del Segrià, Gustavo Aranzana.
Evidentemente el rival es top, es de una calidad tremenda. Como digo yo, es una exigencia máxima el que tenemos, y más jugando en su casa, ¿no? Vamos a ver, vamos a competir, ¿no? Soltarnos, quitar presión, jugar, divertirnos e intentar ganar el partido, porque lo primero que tenemos que creer es en que podemos ganar el partido, no en ir a jugar bien. No, vamos a intentar ganar el partido.
I per al Rodoní, un cap de setmana molt de bàsquet. Demà a 7:00 del vespre tindrem la final de la Copa LEP Plata, Azpeitia i el País Basc, amb l'equip del Club Bàsquet Girona enfrontats a l'equip local, el del Juaristi.
I si el bàsquet no descansa per festes, aquests dies són molt habituals les cites dels aficionats al running, és a dir, curses populars. Pel cap de setmana n'hi ha un grapat de previstes, oi?
Començant demà per les de Vilafranca, Malgrat o Banyeres del Penedès. També la de Puigcerdà, que a més és solidària, com recorda Marc Quera, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Puigcerdà.
És una cursa popular de 5 quilòmetres, oberta a tothom. També hi ha curses infantils amb diferents distàncies segons l'edat dels participants. És una cursa solidària, un tant per cent de les inscripcions dels d'adults el destinem sempre a una entitat social de la vila. Enguany estarà destinat a la residència d'avis, concretament al centre de dia, que s'ha inaugurat fa poc.
Per diumenge, un altre seguit de curses populars per tothom, com la de Bisbal d'Empordà, la de Roquetes o Sant Silvestre de Badalona. que ens analitza l'atleta i entrenador Jaume Leiva.
Una cursa molt festiva on diguem que premiarà a aquells corredors més novells o aquell que es vulgui iniciar en aquest món del running, perquè tenim dues distàncies, la de 5 i la de 10 quilòmetres, i també doncs, podran veure un bon espectacle amb atletes de bon nivell i que estaran corrent a ritmes molt ràpids.
També hi ha curses a Mataró, Oliana o Sant Quirze de Besora, entre d'altres.
I acabem amb un parell de notícies breus. Ha mort als 81 anys en Romà Cuyàs, que va ser president de la Federació Catalana d'Atletisme, també del Consell Superior d'Esports i del Comitè Olímpic Espanyol. Va ser secretari d'Estat per l'Esport i un dels encarregats del projecte de viabilitat dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92. I també que tenim resolució de quan es jugarà aquell Rayo Albacete, que va acabar suspès per que el públic li cridava nazi a Roman Zosulia. Doncs finalment el comitè de competició ha decidit que la segona part d'aquest partit es disputarà a porta tancada. Han multat el Rayo amb 18.000 euros i tancament parcial dos partits de la zona dels ultres.